convocat el representant rus perquè doni explicacions d'aquest atac. Així hem arribat a les 10 i 4 minuts. Podeu seguir informats a la web d'IV3 Notícies.
Més informació a ivetresnoticies.com.
IV3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. En aquest programa ens agrada donar la cara i posar bona cara, també, encara que no podem evitar que la cara expressi els nervis de preparar un programa diari. Per cert, que a partir de dilluns ens tindreu també els divendres, i a més en novetats, però sempre fent bandera de la polisèmia, que ens dona molt de joc.
Que queda en mi alma, tan frío y profundo que no encuentro nada. Quisiera volverme invisible y colarme esta noche en tu cama. Me acuesto a la sombra de un árbol sin rama.
Sempre és millor caminar amb el vent a l'esquena que es pitja que amb el vent de cara, com en aquesta cançó de Supersubmarina, que provoca que ens costi més avançar. Cara és la nostra paraula polisèmica d'avui i ens durà per molts significats, per suposat. També la cara, on tenim els ulls, el nas, la boca, i que ens connecta amb el món gràcies a les expressions que som capaços de fer. Per exemple, un somriure. Jo diria que un somriure és capaç de canviar un mal ambient. Però cara també és la cistella de la compra. Cara és una casa. Cara és una hipoteca. Cara és la mensualitat del lloguer, sobretot si vivim a unes illes com les nostres. També tenen cara i tenen creu. I de pensant en la cistella de la compra, hem anat avui de matí al Mercat de l'Olivar, un lloc que reivindicam, per cert, com tots els mercats municipals.
Avui hem vengut en el Mercat de l'Olivar de Palma amb Alfonso Rodríguez, que és el president de Consubal, que és l'Associació de Consumidors de Balears. Alfonso, bon dia.
Què tal, bon dia.
Escolta, si jo t'he dit que la cistella de la compra és cara a Balears, confirmes o desmenteixes?
Cara no, caríssima. És molt cara.
És molt cara. I què vol dir que la cistella de la compra és molt cara? O que és la més cara d'Espanya, de les més cares d'Espanya?
Sí, bueno, lo que significa que esto va a repercutir muchísimo, sobre todo en la salud, porque hay muchísimas familias que no están comiendo lo que deben, sino que se están adaptando a lo que pueden. Y esto indudablemente, pues por cuestiones de precio, pues repercute mucho en la calidad del producto y, consecuentemente, al final, pues en la salud de los consumidores.
¿Tenim algun percentatge per dir quan de cara està la cistella de la compra o com va augmentant mes a mes o any rere any a Balears?
Bueno, en el último año, la verdad es que hay algunos productos que se han encarecido incluso por encima del 50%. A nivel general, el último mes la diferencia con la media estatal estaba por encima del 3%. Pero esto también tiene mucho que ver con el mes que estamos, porque hay meses que el consumo es muy superior. Indudablemente la ley del mercado determina que cuando aumenta la demanda, la oferta pues se encarece. Pero bueno, siempre hemos estado muy por encima de la media nacional.
Com afecta la insularitat, que és un dels factors, entenc, que pot ser determinant o condicionant?
la verdad es que afecta mucho, y no solamente le afecta a la compra, sino en cualquier producto que vayamos a comprar. Es que, por ejemplo, ahora vas a comprarte un coche y aquí te va a costar bastante más caro que el mismo coche en la península. Las empresas, los distribuidores, las grandes superficies, lo que suelen hacer es trasladar el coste de producción, de transporte, al precio final, y al final, pues bueno, esto la verdad que és un lastre.
I aquí també tenim un altre condicionant, que és el preu del lloguer, que no el ficam dins la cistella física de la compra, però que també condiciona la cistella de la compra, que perquè sigui la més cara d'Espanya.
Efectivamente, cuanto menos disponibilidad tenemos de medios, de dinero para la compra, pues indudablemente esto afecta muchísimo a la cesta. Es cierto que el incremento del precio del alquiler, especialmente en familias con menos recursos, pues está afectando muchísimo a la hora de decidir qué comemos. Hay familias que no se pueden permitir el lujo de comer pescado ni congelado una vez al mes. Consecuentemente, todo esto al final, pues bueno, pues es un lastre, y que no solamente nos afecta económicamente, sino, como decía antes, también a la salud.
Vols que anem a visitar algun placer, a veure que mos conta si ha canviat l'actitud dels consumidors aquests darrers mesos o anys?
Sí, la verdad es que los hábitos están cambiando mucho. Estamos en el mercado del olivar, y al final los mercados tradicionales se van a quedar para románticos y para frikis, porque indudablemente estamos viendo artículos con una calidad excelente, artículos de kilómetro cero, pero que a un precio que muchísimas familias no se lo pueden permitir. Nosotros animamos a que se compre kilómetro cero, entre otras cosas porque el producto, especialmente el agrícola, frutas, verduras que se producen aquí, son buenísimas, pero bueno, la verdad es que muchísimas familias no se pueden permitir comprar artículo producido aquí.
Venga, anem a veure com es diuen els placers.
Jo soc Miquel Gelabert, la tercera generació d'aquest negoci de fruita, del mercat de l'olivar.
Tercera generació, per tant, també heu vist molt l'evolució del mercat. Com diries que està avui el mercat?
Bueno, gràcies a Déu, considero que avui en dia el mercat està molt bé. Jo crec que la lluita de tant d'anys, pues, ha donat el seu resultat. Avui en dia tenim la sort de tenir molt de clients estrangers que cada estiu ens venen a veure, a més, i molt de clients mallorquins que cerquen un producte fresc mallorquí. I jo crec que aquí, pues, li poden donar aquest servei.
Ara mos ho contava, a més, en Alfonso, que deia l'importància del producte que donau, la qualitat del producte que donau, però la cistella en general, de la compra a Balears, és de les més cares d'Espanya. Vosaltres com notau les pujades de preus i que també estàu condicionats, no posau el que voleu, i la reacció de la gent?
Bueno, des de l'ego és evident que sí, que la cistella de la compra s'ha encarit moltíssim, però jo crec que en general tot ha pujat molt. Si anem a prendre un cafè, antes valia un euro i ara en val dos. Avui d'un aigua m'han cobrat 2 euros, per tant, tot ha pujat moltíssim. Però sí, jo crec que el client avui en dia s'estima més comprar, potser un poquet menys, però un poquet de més bona qualitat. No? I això és el que nosaltres intentem. També intentant carregar el menys possible els marges, però està clar que ja de cost, avui en dia està molt alt el cost.
Després en quedem mirant, separada d'en Miquel.
Que, claro, los higos, por ejemplo, el primer ejemplo, nos mandan una caja. De la caja los cogemos y los pasamos a otra caja. Y de esta misma caja, pues tenemos que tirar un kilo, que a lo mejor con este calor que hace este año, que es fuera de lo normal, pues se pasan. Y este kilo que tenemos que tirar, pues también hay que intentar cobrarlo.
No, pero la verdad es que la calidad que se ve en todos los productos es increíble. Es que
si vamos a los plátanos que vienen de Canarias, claro, de este plátano a otro que compra en un supermercado X, pues hay mucha diferencia. Aquí en una mano de plátanos no tendrán que tirar ninguno, pero en otro lugar puede ser que sí. Esto tiene que ser la diferencia de un puesto en el mercado con producto fresco a la diferencia de una gran superficie.
Això és el que deia en Alfonso abans, no? La diferència entre un lloc com aquest o una gran superfície és la qualitat. Claro. I la gent ha de saber, però també ha de poder.
Sí, està claríssim que la gent ha de poder, que la gent avui en dia, pues, lloguer està molt car, la vida està molt cara, i molta gent a lo millor té una temporada dolenta o, econòmicament, i després, gràcies a Déu i el seu esforç, milloren la situació econòmica i tornen a venir a comprar. I nosaltres estem encantats i ho comprenem perfectament. I moltes vegades qualque client m'ha dit ara tenc un moment de baixa economia, pues tenc que anar al supermercat, i jo encantat. A lo millor jo qualque dia també, quan me retiri, m'hi trobaré amb aquesta situació i qualsevol de nosaltres. El que sí, hem de fer és quan vengui un client atendre-lo beníssim. Tant és que mos compra un euro com és que mos compra 10.
Si jo fos una fruita, seria petita i d'esbosc, una xirimoia i ell un tall de meló.
I ja ho heu sentit, avui de matí hem anat al mercat, en Andrea Lucas i jo, Andrea.
Hem fet una volta per la peixateria, on ja hem vist les primeres llampugues. Hi havia ambient, però estava tranquil, compraven residents, però també alguns turistes. Quan hem demanat a un home que acabava de comprar a una parada com veia la senalla de la compra, ens ha contestat breu i clar. Creus que el preu de la compra ha pujat?
Molt. Realment molt.
Sí.
Sí. Què vols que t'hi diria? Després de la pandèmia, més d'un 20% ha pujat tot. 20-25%, per molt que diguin.
Ja no compres com abans?
Hombre, com el mateix, però m'acaben més també. Què hem de fer? Han de menjar.
Hem xerrat també amb una dona que s'havia aturat a comprar peix i amb ella hem acabat xerrant del món. Creus que el preu de la compra ha pujat? Compres el mateix d'abans?
No. No. Ha pujat i ha pujat molt. La compra no té res que veure. El preu d'ara, el que era antes, no té res que veure. Vull dir, ara ha de venir aquí en el peix mínim en 100 euros. Vull dir que aquestes coses no tenen res que veure. No tenen res que veure. Tot ha pujat molt. A més, vosaltres podeu veure que el mercat ha canviat molt. No hi ha... Els puestos del peix tampoc no són els mateixos. Antes tot era un puestor de peix, ara hi ha molt poc puestor de peix. I ha canviat molt. Vic molt a prop, són ja tota sola. Entonces, cuic qui com i congel. Això és el que sol fer. Això és el que faig jo.
I no tirar res.
Ah, no. No, no, no. És que vull dir, no se pot tirar menjar. No se pot tirar. A més, em fa consciència tirar res. Jo per lo que veig... Ja no, ni mires telediario. Per la pena que me fa agafar, per la pena que me fa els immigrants, per la pena que me fa tantíssimes coses en aquest món, me fa tanta pena que no miro ni telediario. Me fa molta pena. Molta pena, molta pena. Tenim un món que no el món mereix entrar jo. La gent de la meva edat, perquè hem fet molta feina hem fet per no tenir aquest món. I resulta que el món no és el que ens mereixem.
Idò, gràcies a tots els que heu volgut participar d'aquesta xerrada, de les enquestes i de la nostra visita avui en el mercat de l'Olivar per veure com de cara està en general la cistella de la compra.
Cara representa l'ànim que volem mostrar. Sa cara és part d'un disseny gràfic a mig acabar. Sa cara pot ser dura o fràgil quan un vol plorar. Sa cara es pot rompre mil trossos quan t'han enganat. Sa cara no pot fer miracles quan t'han mal mirat. Sa cara no pot vendre idees que abans no ha pensat. Sa cara és un mirall gegant ple de petits detalls. La cara no és res més que un rostre que ningú ha triat. La cara que més m'ha agradat, lògicament té un nom. No importa perquè un home el pot posar a tothom.
Que bé que ens ha anat aquesta cançó de Leon Manso. Quantes coses mos diuen ses cares i quantes cares estan retratades, per exemple, en una fotografia, dibuixades en un quadre o fins i tot esculpides en pedra o en fusta, i que mos deixen bocabadats per una cosa o per una altra. Penseu, per exemple, en sa cara de la Mona Lisa, aquella dona dibuixada per Da Vinci, amb aquells ulls que no deixen de mirar-nos, tantes on ens situem. O la jove de la Perla, de Vermeer, o l'autorretrat de Van Gogh, amb aquella orella que se va voletear, o aquell rostre de pànic que va pintar Goya, d'un home mig segon de ser afusellat per ses tropes franceses. Quina seria sa vostra cara d'una pintura, d'un retrat, d'una fotografia, d'una escultura? Nosaltres li hem demanat a na Concepció Boussà de Mirabó, que és doctora en Història de l'Art i professora.
A mi sempre m'ha fascinat el bust de Nefertiti, aquella reina faraona que tothom coneix, que està en el Museu de Berlín, i que realment és una icona, encara, per molta gent. Perquè sent una escultura tan antiga, en tants de segles d'història, segueix transmetent una força molt gran. I, a més, si pensam que és una pedra recoberta amb estuc i després policromada, encara, jo crec que s'afegeix, no? La tècnica que tenien els egipcis per fer aquesta sensibilitat, de qualque manera, transmet molt, i encara que li falta un ull inclús, segueix transmetent molt sa força, s'elegància, es posat, tantes coses que recorren milers d'anys i que mos segueixen dient molt avui. A més, va crear escola, de qualque manera, perquè crea inclús un estil artístic dins lo que és l'art egipci. Així que és una d'aquestes obres d'art que te deixen sempre fascinat. O el manco me passa a mi això amb aquesta.
Hay una rata dentro de ti que quiere escapar hacia el final. La tienes que dejar salir para ser feliz.
Maria Gràcia Salvà Picó, directora del Museu de Mallorca, com estàs?
Hola, bé, molt bé.
Escolta, si te dic cara, que és la paraula polisèmica d'avui, també algun especialment a sa ment?
Pues sí, de fet, de professional, me venen ses cares pintades en el Museu de Mallorca.
Sí, no? N'hi ha moltes, sí, de cares pintades en el Museu de Mallorca.
Sí. Ja tenim tant de cares, detalls de retaules, com retrats pictòrics. Tenim una àmplia gamma.
Sí. Perquè hi ha una època especial per al retrat. No sé si hi ha un moment que dius, això és pintor retratista, no?
Sí, en principi és especialització de retrats, paisatges, és a dir, especialització per gèneres pictòrics, és una cosa des de nou. Abans sí que a vegades sí que surten retrats en detalls de retaulistes o de pintors que se retraten en petit o de donants, però diríem com a per se és un gènere pictòric del segle XIX.
I conta-mos si ara haguessis de destacar algun retrat, alguna cara d'algun retaule o d'alguna pintura del Museu de Mallorca. Sí. Quines mos contaries?
Pues jo, mira, jo n'he seleccionada una perquè és una que tenc interès en ella per diferents motius. És un retrat d'un artista que nom Clotilde Fibla. Aquesta senyora va ser retratada per en Joan Junyer. I he escollit aquest tema per múltiples motius. Diríem que el primer motiu quasi que seria per una atracció que tenc cap a aquest retrat per la mirada d'aquesta senyora retratada, que és una mirada com molt especial. Jo crec que en els retrats el més interessant és la mirada i que l'artista ho sàpiga fer. Després, m'interessa també la seva estètica, és una estètica un poc així noucentista. M'ha curiosat un anell, jo som una apassionada dels anells, ella d'un anell, i després també pels colors utilitzats, que són en tons blaus, que és el meu color preferit. Això de primera cotxada, saps? I després, de segones, ja estudiant més a retrat, m'interessa tant ella mateixa com també es que la va retratar.
Sí.
Ella mateixa perquè és una persona que està, va estar casada amb en Sebastià Junyer, que és un pintor i un personatge bastant conegut, que també tenim un retrat en el Museu de Mallorca en el costat seu, però és que ella va ser també una gran artista. Bueno, va fer pintura, però a mi sobretot m'interessa moltíssim com a, com a escultora. Crec que és una escultora extraordinària, que no se li ha fet el seu merescut difusió i estudi, i estic estudiant bastant aquest personatge. Estic justament cercant a veure si qualcú té escultures d'aquesta autora, de Clotilde Fibla, perquè pintura sí que en conec, tenc unes quantes localitzades, però escultures només les conec per catàleg. I m'interessa moltíssim aquesta figura.
Que bo.
I bueno, també un poc per aquesta cultura de gènere que troca un poc de difondre, no?
Sí.
Perquè el Museu de Mallorca té, fins ara ha tingut, com molts altres museus, quasi una visió un poc masculina, no? De la història de l'art, perquè bàsicament tenim pintors, més que pintores, però aquesta pues, m'interessaria molt.
Que
I després m'interessa també la figura de Joan Junyer, que era el seu nebot, que troba un artista extraordinari. Si me fas escollir un autor, no solament de cares, sinó de personatges, de final del segle XIX, principi del segle XX, justament a Joan Junyer, que és qui justament va retratar la seva tia. He trobat una fotografia de na Clotilde Fibla, de l'època, i la veritat és que és molt similar, però en el quadre, com sempre passa, és molt més guapa, molt més afavorida, que això també és una cosa. És com aquest Photoshop que feien en altres èpoques que sempre ha existit.
Sí, sí, perquè ens agrada veure'ns molt guapos. Sí,
sí,
i ara, mentre xerram, jo estic mirant a l'ordenador, que quadre de na Clotilde Fibla, i la seva imatge, la seva foto d'un diari. I aquesta, i aquesta mirada que deies, que també és molt penetrant, encara que no te mira fixament,
No, és com una obliqua, perquè també és cert que va ser una dona com molt discreta, però sempre estava present. Trob que era la que dinamitzava el grup de DA, perquè ella pues, tenia una casa a Llucalcari. L'he vista també com un personatge molt interessant que no mira directament, però sempre és.
Sí.
De sempre un poc darrere,
sí,
no?
Sí. I de, mira, aprofitant la ràdio pública per fer una crida, si algú té escultura o més coneixements sobre na Clotilde Fibla, i a tots els oients, passau pel Museu de Mallorca, gaudiu de les pintures, de les escultures i de tot el que hi ha en aquest museu i aturar-vos una bona estona després de lo que ara mos ha contat la seva directora davant d'aquest retrat de na Clotilde Fibla. Escolta, com sempre, Maria Gràcia, Salvà, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i que acabeu de passar un bon estiu.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Hem parlat d'una estrena de teatre i ara anem a una novetat literària, ho deia na Lucía Pietrelli.
A IB3 Ràdio.
Cristina Llorente, ja és amb nosaltres en aquesta secció en la qual parlam d'arquitectura.
Hola, bones tardes.
L'Aviador.
Aquesta pel·li per jo és fantàstica.
Hi ha moltes coses que vull comentar, però no vull dir res.
Perquè ja li farem els spoilers en els audiències.
Ah, clar, no, totalment.
Les dislèxiques també són persianes.
Fer esport, que nosaltres som autònomes, és com pagar un poc SIVA per quan és gran, no? Em faig perquè quan sigui gran aconseguiré més mobilitat, per exemple, no?
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. De dilluns a divendres a les 6 del capvespre. Entre avui i demà, Araceli Bosch.
És la nostra paraula polisèmica d'avui. Molta gent s'ho juga tota cara o creu, com canten Los Malditos. Si tot té una cara i una creu, perquè, com diu el refrany, no és o tot el que llueix. En Miquel Àngel Palleres escriu cada dilluns en el seu perfil de LinkedIn i en una de les seves reflexions va posar damunt la taula la cara i la creu del turisme.
Fa unes setmanes vaig publicar a LinkedIn una reflexió que es va fer viral i que crec toca el cor d'una contradicció que vivim cada estiu a Balears. Som a ple agost, temporada alta, i mentre els titulars parlen de campanya antituristes i turismofòbia, les dades ens expliquen una altra història. Els restauradors del Port de Sóller diuen que els hi sobren treballadors, que la culpa és de la recessió alemanya, la inflació i, com no, aquesta suporrada campanya contra el turisme. Però hi ha un detall que no mencionen. Al Port de Sóller, una canya gran i unes braves costen 20 euros. 20 euros per persona per una cervesa i patates. Alhora, les dades oficials són acaparadores. 6 milions i mig de turistes internacionals en els primers 6 mesos de 2025. Un 4% més que l'any anterior. Per posar això en perspectiva, tot Brasil va rebre 6 milions i mig de turistes el 2024. Nosaltres, aquesta xifra, només en mig any. I aquí està la paradoxa. Venen més turistes que mai, però arriben amb menys doblers. Els preus d'hotels han pujat un 13%. El preu mitjà per habitació ronda els 285 euros al dia. El diari El País va titular fa poc: benvinguts a les vacances més cares de la història. Anar a Mallorca costa tant com viatjar a Bali. Aleshores, què passa? Que el turista que aconsegueix arribar a Mallorca ho fa més pelat que una espardenya. Ha gastat una fortuna en l'avió i l'hotel. Quan s'asseu a un restaurant i veu braves a 15 euros, simplement no les pot pagar. I aquí tenim les dades reals. Xefs de la plataforma ChefSyn ens han confirmat baixades de facturació d'entre un 15 i un 30% aquest estiu. Aquesta és la realitat. Hem creat una contradicció impossible. Preus propis de Monte Carlo a tots els nivells, que estan montecarlitzant el destí Mallorca. Però continuen volent rebre de 9 milions de turistes a l'any, que no tenen el poder adquisitiu per passar una setmana a Monte Carlo. No pots reconvertir-te a un destí de luxe mantenint el turisme de masses. I aquí ve la dada més reveladora. Els restaurants i bars que treballen en públic resident, no en turistes, no han notat aquesta baixada. Continuen tenint el mateix flux de clients locals. A veure si ara serà que el públic mallorquí és el que ha de salvar l'oferta complementària turística. Aquesta és la cara i la creu del turisme actual. Rècords de visitants i ingressos hotelers d'una banda i restaurants turístics que perden un 30% de facturació per l'altra. Hem creat un model que esperem el turista abans de que trepitgi terra ferma. La pregunta no és si hi ha turismofòbia. La pregunta és si hem construït un model turístic sostenible o si hem mort la gallina dels ous d'or a base d'inflar-la fins a rebentar. Perquè al final els números no menteixen. Més turistes, més cases d'hotels, menys dobles per la resta. I quan la resta es queixa, els diem que som turismòfobs. A veure si no tot serà tan simple com sembla.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
La mala praxi està darrere dels pòmuls inflats, dels llavis desproporcionats o de les celles asimètriques. I això és només la punta de l'iceberg. La medicina estètica, amb mans equivocades, altera l'expressió genuïna dels pacients i posa en perill la seva salut i la seva autoestima. És el moment de reivindicar el bon retoc estètic, és a dir, el mèdic. I mos diuen una frase que diu «dir no a les cares en sèrie». Així ens introdueix la Societat Espanyola de Medicina Estètica a la campanya «Tu cara ja no me suena», per posar-nos en alerta del que no s'ha de fer. Una dada: el 47% dels espanyols s'ha sotmès a una tècnica de medicina estètica qualque vegada. Doctora Petra Vega, benvinguda entre avui i demà, com està?
Hola, bon dia, molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos. Actualment és tresorera de la Societat Espanyola de Medicina Estètica, entitat que ha presidit durant molts anys. Per què va néixer aquesta campanya de «Tu cara ja no me suena»? I quins objectius principals té? Imagino que venia d'una realitat que vostès tocaven en ses mans, que deuria començar a ser greu.
Sí, evidentment, la cara no deixa de ser el mitjà de presentació social de qualsevol persona. La cara transmeteix emocions, transmeteix tot el que seria la part no verbal de la comunicació, però això és molt important, que tot i que vulguem tenir la millor cara possible, no perdem la nostra essència, sobretot a nivell d'expressions, de rasgos, de lo que marca aquí què persona és. I això estem veient que s'estava una mica dilucidant amb tècniques molt en sèrie, molt poc mèdiques, a part de tots els efectes secundaris, diguéssim, no visibles, dir-ho d'alguna manera. Sí. A part d'això, també, tenir cares en sèrie despersonalitza. Cadascú som especials, transmitim el que volem transmetre, i la campanya es va pensar per reivindicar que la medicina estètica no pot fer persones alienades, sinó que ha de ser cadascú, i d'aquí va sortir el nom de «Tu cara ja no me suena», és a dir, et veig i ja no et reconec perquè no és la persona que jo he conegut tota la vida, per dir-lo. Sí. En canvi, el bo és que et reconeixen, però que estiguis amb el millor possible dintre de les teves característiques personals i de les teves, dels teus rasgos.
Val. Sí, s'entén perfectament. I perquè tenim una cara que, efectivament, és un dels territoris més sensibles, més visibles, més reconeixibles, no? Quins perills concrets hi ha quan aquests tractaments no les fan professionals acreditats?
Bueno, lo primer de tot és el mal resultat estètic, que ja és un perill, perquè si tu vas per millorar i després surtes com la veïna i com la persona que treuràs al carrer, tampoc té molt sentit. Aquest seria un dels perills, però que seria el menys important des d'un punt de vista mèdic, per dir-ho d'alguna manera. Però després, a veure, la cara té moltíssims músculs, té molta irrigació, diguéssim, molta sang que hi arriba i que se'n va. Llavors, punxar en el lloc equivocat, en el pla equivocat, pot donar-nos des de que una veneta s'embossi i no passi la sang, i això ens donarà com seqüeles, cicatrius, etc., fins que es faci un nòdul perquè no s'ha posat en el on s'havia de posar. Qualsevol equivocació o no fer-lo en el pla que toca pot donar-nos nòduls, pot donar-nos infeccions. És un territori molt delicat. A tothom li pot passar, per dir-ho d'alguna manera, un accident, o que se te'n vagi l'agulla una mica més cap aquí, cap allà, o el làser o el que sigui. Quina diferència hi ha amb els metges? Que els metges tenim la preparació de poder corregir-la abans de que doni cap seqüela, perquè tenim accés a qualsevol medicació, a qualsevol tècnica quirúrgica, no per solucionar-lo. És clar, segons on es faci, això es convertirà en una seqüela per tota la vida.
Ja. I perquè pacients, els clients, estiguem tranquils, com podem assegurar-nos de que qui mos tracta és un metge estètic qualificat?
Doncs el primer de tot, demanant a la persona que ens està atenent que s'identifiqui com es diu i quina professió té. Això és el primer. Però el centre, totes les comunitats, hi ha un registre de centres sanitaris i deu de posar un número i això deu de constar en la comunitat. És tan simple com demanar el número d'acreditació i si està acreditat per la unitat de medicina estètica que es diu U48. I llavors això ens garantitza almenys que ens està tenint una persona formada i que si tenim un problema podrem primer solucionar-lo i si no sempre tenim la reclamació, cosa que no tindrem mai amb qualsevol intrus.
Val, val. De fet, en aquesta campanya de Tocarà ja només sonar donaven moltes dades, sí, entre les quals que un 77% de les persones que se sotmeten a una tècnica de medicina estètica ho fan sense que intervengui un metge, o sigui, 77%. I ara, doctora, a més, la gent jove també, no sé, té com a molt a mà, no? El fet de fer-se... Me vull fer un tractament, no? No sé si sí, és un poc les xarxes socials, el que veiem, el que els hi arriba... No sé si això també és important.
Sí,
o sigui,
això... Que,
sí. I un risc, sí, un risc molt greu.
És un risc perquè, a més, és la falta de criteri enfront de les xarxes socials. O sigui, quan mirem les xarxes socials, pensem que és una informació contrastada. No. Una altra cosa que és molt important és que hem de sospitar, primer, quan hi ha preus molt, molt baratos perquè els productes tenen un preu. Quan hi ha un preu molt barat, s'ha de sospitar perquè pot ser del mercat negre, que això és un altre perill. Una altra de les xarxes socials que ens ha de fer sospitar molt és quan no apareix la direcció física i et diuen que ja te la donaran. Moltes vegades el que fan és que et donen per WhatsApp únicament la cita i que després et diuen on has d'anar el dia abans. Això per la gent jove jo penso que ha de tenir-lo molt en compte, que al final no s'ha de banalitzar, que això no és un maquillatge, és algo que se't posarà dintre del teu organisme. Doncs que pensin que això pot ser producte caducat, que ha vingut sense cap garantia de fred, que a més les persones que te l'estan posant no sabem ni qui és, que busquin el lloc físic abans de demanar hora ni res, d'on està situat, no únicament les crítiques que es poden comprar ni els seguidors, no, que mirin on està i que és el responsable, esclar.
Efectivament, i recordem que és medicina estètica. Nosaltres avui hem parlat amb la tresorera de la Societat Espanyola de Medicina Estètica, la doctora Vega, qui li agraïm molt aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio, i a tots recordar-vos que aquesta campanya que vàrem presentar a principi d'any teniu tot el material accessible a Tocarà ja només suena .es, amb això que ara ens ha contat la doctora Petra Vega i altres moltes coses interessants. Doctora, moltíssimes gràcies per aquesta estona i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Xerrant de cara, que és la paraula polisèmica d'avui, hem topat amb un article del National Geographic que mos ha creat moltíssima atenció. Sabíeu que els moixos tenen 276 expressions facials diferents? I això que sempre s'ha dit que són animals distants, però aquest estudi que ha publicat la revista National Geographic, Andrea, podria desmentir el mite. Nosaltres hem xerrat amb un parell de testimonis.
Sí, na Maria diu que amb una expressió ja pots saber què te demana el moix i cada un d'ells és diferent.
Hola, jo soc na Maria Cerdà i tinc tres moixos, na Valentina, na Candy i en Simba. Són ben diferents entre si i la veritat és que sí, que tenen un nom ben curiós cada un. Jo crec que sí que tenen moltes expressions facials perquè tu, en realitat, només de veure-los ja saps el que volen o el que demanen, no? I, a més, que entre totes són superdiferents i a lo millor un és molt actiu i li agrada sempre sortir i estar per la terrassa i els altres són com més tranquils.
Després de passar 150 hores a una cafeteria per moixos, investigadors de l'estudi varen avaluar l'interacció entre ells i varen notar que, efectivament, es comunicaven amb expressions. I tenim uns testimonis. Na Maria i na Marina mos confirmen que els seus moixos sí que s'expressen amb sa cara.
Jo sí que noto que té expressions facials. Crec que em predominen majoritàriament dues, que són l'expressió de quan està cansadet, que té com els ulls més tancats, no tan oberts, i va un poc més tranquil·let i tal. I l'altra expressió que predomina és la cara que posa quan té joguera, que normalment se li posen en punta les orelles i està com més atent i més pendent a les coses. I hi ha vegades que se dilaten les pupil·les dels seus ulls.
Que només amb els ulls ja saps el que volen, si volen menjar, si estan relaxats, si estan cansats. Fins i tot a vegades deim que fan celles, que vol dir que estan com enfadats. La veritat és que és molt fàcil diferenciar-los entre si, que te diuen moltíssimes coses en la mirada.
Podria ser pels milers d'anys de domesticació d'aquests animals, però són més pareguts a nosaltres del que pensàvem.
Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IB3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte a les 10 del vespre amb Toni Treveria. De dilluns a dijous, a les 10 del vespre, entre avui i demà.
Pequeños detalles es tan sencillo. Dejarse llevar por el mal, pero a veces escribo. Me da por recordar que cada cosa de la vida me da vida por la forma en que la miro. Y que la mejor cosa que pasa es pasarlo bien. Los problemas solo llegan porque dices ven. Las dudas no hacen nada si no le das el poder para hacer nada más bien. No sé qué pasa mañana, la vida no es tan cara, pero sin nada para qué. Voy a estar otra semana con esta vida insana, disparándome balas pa' perder. Ponte ya la cara, ve con esa cara cada vez. Si supieses que cada vez que te da por temer, algo te dice párate, tristeza dice cállate. Justo en ese momento tiene que ser al revés.
Anem arribant al final del capítol amb bona cara mentre sona aquesta cara B, que parlava de que la vida també és cara, veus, també juga a la polisèmia. Potser encara guardeu algun disc d'aquells petits de 45 revolucions per minut amb el senzill a la cara A i l'extra a la cara B. Hi ha cançons de cara B que simplement no hi cabien a l'àlbum, però que al final han aconseguit connectar amb el públic i triomfar, com aquesta de The Smiths.
Good times for a change. See, the luck I've had can make a good man turn bad. So please, 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 let me get what I want this time.
I aquest era el títol, Please, 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 Let Me Get What I Want. Cara B de William, It Was Really Nothing. Aquesta és de Smiths i aquesta d'Oasis. La cara B d'aquest programa seria el que no veus. Per exemple, pensar les paraules, els temes, els convidats, contactar-los, gestionar les entrevistes, preparar-les, demanar músiques, documentació, emplenar i enviar escaletes, editar, etc. I al final, la màgia de la ràdio. Màgia que avui han posat les mans d'Iker Hernández en el control tècnic, també ses de The Acorde Agency a la producció executiva, en Pep Díaz, Napoloni Huguet i en Joan Trias a la producció, documentació i assessoria musical d'IB3 Ràdio, i en Andrea Lucas Llobet, estudiant de doble grau de periodisme i de comunicació audiovisual, que avui acaba ses pràctiques amb nosaltres i que d'aquí una setmana començarà segon. Així que, Andrea, molta sort i nosaltres anem a baixar barrera.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Adriana Aguilar, pallassa de Sonrisa Mèdica, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Que bé tenir-te. Escolta, si t'he dit cara, que és la paraula polisèmica d'aquest programa, tu en què penses, primer de tot?
Mira, jo se m'acudeixen jocs de paraules. Fer bona cara, quina mala cara, em surt molt cara, però sé que vos referiu al tema de l'expressió facial. Aleshores, la cara és una part molt important de sa pallassa, dels clowns.
Sí, 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 sí. I de tot això que dius, n'hem xerrat, que això és la riquesa d'aquest programa, que podem tractar molts de punt de vista, però efectivament avui xerram amb una pallassa en aquest cas d'hospital i de residència per gent gran, que exerceix l'ofici de clown. Per fer-ho s'ha de ser també un professional i de ses expressions de sa cara, Adriana.
Bé, me fa pensar, perquè també es ve que hi ha hagut molts pallassos a la història que no expressaven amb sa cara. Per exemple, un clar exemple és en Buster Keaton.
Sí.
Tu mires les pel·lícules d'en Buster Keaton i ell tenia una cara neutra, sí, tota l'estona, però en canvi ell xerrava amb el cos, no amb sa cara. Mm. No? Aleshores, no sempre sa pallassa ha d'expressar amb sa cara. N'hi ha que expressen amb sa cara, n'hi ha que no. Jo, personalment, sí, som molt expressiva amb sa cara, perquè és el que me surt, però mai oblidaré un professor que vam tenir, en Vladimir, que va ser un dels que va començar també, junt amb en Michael Christensen, a clown d'hospital, que mos feia exercicis de no expressar amb sa cara, és a dir, una algo molt subtil, perquè ell considerava que expressar massa podia fer por en el fillet o semblava fals. Ell sempre cercava sa naturalitat i llavors justament us obligava a no exagerar amb ses faccions.
Que bo, quina reflexió més interessant i que bé explica el que pot expressar un moviment, no?, de sa nostra cara. I d'aquestes expressions facials, tu que dius que ets una dona molt expressiva, n'hi ha alguna que te surti millor d'altres, que connecti més amb ses persones?
Ava, què passa? Que cadascú té un tipus de pallassa o pallasso, no? El pallasso surt de tu mateix, no és un personatge, o no acostuma a ser un personatge, és a dir, tu pots crear un personatge, però surt de tu sempre, el pallasso, o aquesta és la meva teoria, no? Llavors, jo, de forma natural, la meva pallassa és molt alegre i molt vital, llavors les expressions que me surten més sense pensar, és aquesta alegria, és aquesta vitalitat, és un poc de bogeria també, és picardia també, són les expressions que més fàcil me surten, però evidentment després quan entres en el joc, qualsevol emoció pot acompanyar l'expressió de sa cara.
I tant. I tu ets pallassa de sonrisa a l'Hospital Mateu Orfila i també a la residència geriàtrica assistida de l'Ajuntament de Mó, que de fet va ser la primera que va iniciar sonrisa a petició del propi Ajuntament. Crec que tens un personatge per cada banda, no, Adriana?
Sí, sí, va ser un plantejament que mos vam fer perquè, clar, tu tens un personatge d'hospital, però de cop i volta en el geriàtric és un context totalment diferent. No són fillets, sinó que és gent major. Aleshores, era important que ens adequéssim a aquest context. Aleshores, vam pensar com ens atracàvem a la gent major. Amb el nas vam trobar que no. Evidentment, després tot són teories i tot són provatures,
ja,
però
ja, ja.
Trobàvem que els nas, ells els relacionarien amb la infantesa, amb els fillets petits, i el que vam fer és crear uns personatges que els poguessin abocar a la seva memòria. Aleshores, agafàvem personatges més clàssics, no? Més d'un altre temps o més del seu temps. Per tant, era un altre tipus de vestuari completament diferent, el maquillatge també molt més diluït i, sobretot, una part important era sense nas.
Que bo. I com se diuen els teus personatges?
Mira, el de l'hospital és doctora Vitamina,
sí,
que jo me present i dic, som la doctora Vitamina, amb jo no prendràs cap aspirina, i sempre els hi fa molta gràcia, llavors dic que només jo només recep vitamines, i quina vitamina volen, i depèn de la vitamina, els dic una paraula que comenci per aquesta lletra, no? Vitamina amor, vaig a dir, mira, te receptaré amor, no? I després el personatge de geriàtric és Naneti Pulida, que és una desadora, que vaig aconseguir un vestuari a una, ostres, una botiga de Palma que no sé el nom, però tenen roba de segona mà increïble d'allà a Anglaterra, d'Escòcia, i tenen uns models increïbles. Sí. I resulta que vaig agafar un model que després, més tard, vaig saber que és el típic de les festes de Sant Isidro de Madrid.
Sí.
És quan van amb la xulapa i tot això. Pues el vestit de sa dona, que és blanc amb topos vermells, que és com un traje així llarg, un vestit, però com així amb un poc d'ombrera i tal, va ser el que vaig escollir. Llavors és una desadora que fa net.
Uh-huh.
El que passa que, bueno, això és una presentació, però després deriva en moltíssimes altres coses, no?
Molt bé, Naneti Pulida. I escolta't, m'encanta. Voldries compartir algun moment en què li hagi canviat sa cara a algú, en què tu hagis interactuat?
Bueno, moltíssimes vegades, no? Justament la nostra feina és transformar aquella tristesa o aquell avorriment o aquella depressió que puguin tenir en aquell moment difícil. I sí que tinc el record, perquè va ser com molt radical, d'una fieta que m'ho van dir, és que no t'haurà de plorar, és que dur hores, és que ahir ja plorava. Una dona de l'habitació d'escostar el mader, és que no he pogut ni dormir, és que plorava, sa fieta plorava. I la sentien plorar, però, vamos, com si l'estiguessin matant, mesquina. I és perquè, clar, estava agobiadíssima d'estar a l'hospital. I vam entrar i ella mos mirava i seguia plorant. I de cop i volta, amb sa meva companya, amb Nali, una forta abraçada perquè ella ara està fent feina a Mallorca, de cop i volta vam començar a fer una broma amb sa porta d'entrada, com si mos donguessin cops, bueno, sa cosa més senzilla i més bàsica, no? Mos donàvem cops contra sa porta, com si volguessin passar i tota l'estona mos donguessin cops. Va callar de cop. No només això, és que va començar a riure, però, o sigui, clar, era una fieta molt, molt passional, i llavors va començar a riure que no podia parar. I nosaltres, clar, quan quelcom funciona en clown, ho has de repetir, perquè allò funciona, allò fa riure. I ho pots repetir a vegades, mil vegades, que el fiat segueix rient. I vam sortir de l'habitació que la fieta encara estava... que sa mare la va gravar i tot de dir... Però feu màgia, va dir, sí. És que feu màgia, però si estava plorant, duia hores plorant. Dic, bueno, aquesta és la màgia del clown, no?
Aquesta és la màgia del clown i la màgia de Sonrisa Mèdica amb gent com l'Adriana Aguilar, que hem de recordar que, a més, són pallassos professionals que fan una feina professional molt delicada i molt hermosa. I, mira, per la gent que mos escolta quan són quasi les 11 del vespre, perquè després feien redifusió a les 5 del matí, però per els que mos escolten quan són quasi les 11, que fa una dona com l'Adriana Aguilar abans d'anar a dormir?
Ai, una pregunta més íntima.
Escolta, rentar-se les dents és una bona resposta, també, això, vulguis.
Però seré original. No, la veritat és que el que fa un any o dos estic intentant, des de que tenim Instagram i el WhatsApp i tot això, és llegir. Perquè me n'adon que des que tenim la pantalla enganxadeta en el nostre cos, llegim molt manco, jo com a mínim. I llavors intent, que no sempre ho aconsegueix, abans de dormir deixar el mòbil i llegir.
Beníssim. Molt bona missió aquesta. I escolta, necessitem una cançó, Adriana, per abaixar definitivament la barrera del programa. Quina mos proposes? Fins demà.
Bueno, aprofitant tota aquesta entrevista meravellosa que m'has fet, jo voldria reivindicar la cançó de I Want to Break Free de Queen, sí. Perquè precisament xerra de so, no? Vull ser lliure. I la pallassa, el pallasso, precisament és un ofici de llibertat. I amb aquest ofici es pot aconseguir gairebé qualsevol cosa, es pot transformar qualsevol cosa, i jo crec que el més important en aquest art és sentir-se lliure.
Que bé, i de doctora Vitamina un dia, Naneti Pulida un altre, Adriana Aguilar sempre, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Entre avui i demà, Araceli Bosch. break free.